Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'info número 345, quan passen 6 minuts a la 1 del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució, Ernest Pruneda, Jordi Sugranyes i qui us parla, Reme Herrera. I avui començarem amb un resum de les jornades que s'han celebrat dimecres i dijous sobre la municipalització del servei de l'aigua. També explicarem la firma del conveni de col·laboració entre 5 municipis, dels quals Ripollet n'és un d'ells i que ha tingut lloc aquest matí al Molí d'en Rata. El conveni preveu la municipalització dels serveis d'abastament als 5 pobles. Respecte a aquest tema parlarem amb la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, que ens farà 5 cèntims d'aquestes propostes. També conversarem amb el regidor de Solidaritat i Inclusió, Fran Sánchez, que ens detallarà les propostes que es van acordar per afrontar la situació dels refugiats i que es van debatre en una reunió dilluns al vespre. Sánchez ens explicarà les diverses accions que s'estan duent a terme per donar suport als refugiats. A motiu de l'any Lorca i la presentació de l'exposició Federico García Lorca al poble com a projecte de modernitat, hem pogut conversar amb el seu comissari Valentí Roma. El ripolletenc ens descobrirà detalls sobre la biografia del poeta granadí i la seva obra. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les 2 del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad?
I sota el lema L'aigua, font de drets, aquest dimecres i dijous s'ha celebrat a Ripollet una jornada sobre la municipalització de l'aigua. L'esdeveniment celebrat al Centre Cultural va reunir desenes de veïns i veïnes de Ripollet, els quals van escoltar representants de l'equip de govern i de municipis que ja han municipalitzat el servei d'abastament d'aigua, així com per debatre la conveniència de la recuperació de la gestió pública de l'aigua. Ens ho explica Jordi Sugranyes.
A la primera sessió es va tractar el sobrecost de l'externalització, de la qual la regidora de municipalitzacions, Pilar Castillejo, va fer una important defensa. Castillejo va apuntar que la municipalització de l'aigua seria una prova pilot per entrar en un nou model de gestió dels residus, dels contractes i de les despeses més importants de l'Ajuntament. En la primera jornada també van intervenir Míriam Planes, de la plataforma Aigües Vida, qui va desvetllar com funciona el negoci de l'aigua, i Alba Sòria, de la taula de l'aigua de Ripollet, qui va detallar el que amaga el rebut de l'aigua. La jornada d'ahir dijous es va dedicar a parlar sobre la implicació de la ciutadania en la presa de decisions. L'acte va comptar amb un debat amb representants de la Mesa de l'Aigua de Terrassa, la cooperativa d'aigua d'Olesa, i dels ajuntaments d'Arenys de Munt i d'Oriola, per explicar com han dut a terme la municipalització i implicat a la seva ciutadania. En aquest sentit de la municipalització dels serveis, l'Ajuntament de Ripollet ha signat aquest mateix matí un conveni de col·laboració i cooperació amb Cerdanyola, Barberà, Sabadell i Badalona. L'acte de signatura del conveni ha tingut lloc al Molí d'en Rata. Així definia l'acord l'alcalde de Ripollet, José María Osuna.
Es tracta d'anar en la direcció de recuperar sobiranies com a persones i com a poble, per tal d'enfortir la democràcia i la justícia social. Per aquesta raó, aquests municipis ens comprometem a posar en comú, a compartir, a col·laborar i cooperar entre nosaltres per tirar endavant aquests processos municipalitzadors. I per aquesta raó compartirem coneixements, recursos tècnics, també recursos econòmics dels nostres respectius ajuntaments. Perquè som conscients que gràcies a aquesta feina col·lectiva i compartida arribarem molt més lluny que si fem aquests processos sols, cadascú per la seva banda.
L'acord parteix del convenciment que la gestió pública és més eficient, transparent i beneficiosa per a la ciutadania. A partir del document signat, es pretén que els diferents equips polítics i jurídics treballin conjuntament, compartint experiència i recursos, especialment per fer front comú davant la forta pressió als interessos privats que suposen a la remunicipalització de serveis que, com l'aigua a Ripollet, han estat externalitzats durant dècades.
Hores d'ara són a punt de finalitzar unes jornades tècniques amb la participació de diversos ajuntaments. Estem a l'espera que, en acabar, puguem parlar amb la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo. Reprendrem aquest tema en uns moments. I parlem d'un altre tema. El regidor de Mobilitat, Fran Sánchez, acompanyat per la tècnica de Medi Ambient, Rosa Moragas, i l'inspector en cap de la policia local, Vicente Pacheco, va presentar el passat 5 d'abril en roda de premsa el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ripollet, el PEMUS. El pla, que marca les línies mestres quant a mobilitat d'aquí a 2020, va ser aprovat inicialment al ple de març i restarà en exposició pública durant 45 dies per tal de rebre les al·legacions pertinents.
El pla, que ha estat redactat per l'empresa Doimo amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona, compta amb la incorporació de propostes i suggeriments de veïns i col·lectius, els quals s'ha exposat prèviament en una dotzena de reunions i assemblees. El regidor de Mobilitat va explicar que aviat es preveu crear una taula de mobilitat que també integrarà les comissions ja existents de l'arribada del tren i del soterrament de les C58 que seran reactivades.
Sí que és cert que la nostra intenció és que sigui el màxim de participatiu possible, que només es quedi dintre del que són aquestes assemblees prèvies, per dir-ho d'alguna manera, sinó que la nostra intenció és que farem una taula de mobilitat, que aquesta taula de mobilitat volem que participin tots els partits polítics, totes les associacions de veïns, entitats, col·lectius, persones a nivell individual. Des d'aquesta taula de mobilitat, la nostra intenció és que dintre d'ella es faci una comissió del Pla de Mobilitat Urbà Sostenible, amb la qual faci un seguiment exhaustiu de les accions que es puguin arribar a fer, sempre consensuades dintre d'aquesta taula i sense oblidar que també es podran portar a assemblees veïnals.
Quant a les actuacions que ja compten amb pressupost assignat i que l'Ajuntament està portant a terme o preveu començar aviat, Fran Sánchez va explicar que es troba la instal·lació d'un semàfor acústic i amb botó davant l'Ajuntament, a petició del col·lectiu d'invidents i també tenint en compte el pas dels escolars. També s'instal·larà un semàfor al vial del riu Ripoll, sota el pont, molt demanat pels ciclistes. Quan al carril bici, el consistori preveu finalitzar la connexió amb Montcada pel camí del riu i amb Barberà pel camí dels Sors, així com habilitar un nou tram de carril bici fins al carrer de Torrent Tortuguer. Pel que fa a la connexió amb Barberà, l'Ajuntament ha demanat una subvenció per construir un nou carril bici per la Nacional 150.
Vam parlar amb l'Ajuntament de Barberà i bueno, jo també amb l'Ajuntament de Cerdanyola i vam veure bé aquesta opció, no? O sigui, vam veure que podem unir amb el bici. El que, bueno, el que s'invinen és asfaltar el camí dels Sors, d'acord? I aquest no és imminent, però bueno, potser el podem tenir el més possible perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha obert una línia de subvencions i tant Barberà com Sabadell com nosaltres hem demanat aquest carril bici. Si hi ha una miqueta de sort darrere d'aquesta subvenció, o sigui, nosaltres no tenim pressupostat, no t'enganyaré, tenim pressupostat només la connexió correcta pel canvi del sort, que us expliquem, però aquest que comento de la Nacional, hi ha molts punts de cada metropolitana en su subvenció. Sí.
Pel que fa a la xarxa de transport públic, enguany s'ha pressupostat l'adequació de dues parades d'autobús amb l'objectiu d'instal·lar progressivament marquesines i parades adaptades a tot el municipi. Sánchez va afegir que, a més, l'Ajuntament continua treballant a nivell intern temes com l'adequació d'horaris, parades i connexions, així com els temes de la tarja rosa, la tarja interurbana o la inclusió de Ripollet com a zona 1. També treballen dins l'AMTO la posada en marxa de la T-Mobilitat, que calcula els desplaçaments per quilometratge, de manera que afavoreix els usuaris que vagin a Barcelona, especialment els que ho facin de forma habitual.
Fran Sánchez també va explicar que el consistori informarà aviat als ciutadans dels canvis imminents que realitzaran a la Rambla de Sant Esteve per tal de millorar la circulació d'autobusos i grans vehicles.
La mesura consisteix a eliminar un tram d'aparcament a la vorera que queda a la dreta en direcció Rambla de Sant Jordi. Per últim, el pla preveu nombroses actuacions de canvis de sentit, instal·lació de pilones, guals i senyalització, entre d'altres, totes elles amb l'informe favorable de la policia local.
El regidor de Mobilitat també va explicar més que les actuacions a realitzar a la zona centre no han estat gaire definides en aquest pla, donat que s'està fent un nou estudi.
Aquest estudi, amb un cost de 15.000 euros, l'assumeix la Diputació de Barcelona, que estudiarà l'aplicació d'un model de conversió en zona de vianants com l'existent a Montcada, Cerdanyola o Sabadell. Un cop estigui l'estudi, l'Ajuntament tornarà a convocar assemblees per tal de comptar amb el vistiplau de veïns i comercials i, si cal, fer una prova pilot.
I acabem comentant que el passat dissabte va tenir lloc una nova assemblea per debatre la mobilitat al carrer de Maragall i als carrers adjacents.
Després de debatre diverses propostes, el regidor de Mobilitat i Transport Públic, Fran Sánchez, es va comprometre a realitzar una prova pilot no recollida al pla, que afecta el sentit dels carrers Àngel Guimarà, Sant Enric i Baixada de Sant Enric. Consisteix en canviar de sentit el carrer Àngel Guimarà, de manera que en arribar al carrer de Sant Enric es pugui tirar tant a la dreta com a l'esquerra. A més, es demanarà pressupost del cost d'una instal·lació semafòrica a la Cruïlla, entre els carrers Àngel Guimarà i Maragall, de manera, de cara, perdó, a incloure-ho a propers pressupostos.
I com els hem comentat fa uns moments, sota el lema l'aigua font de drets, aquests dies s'ha celebrat a Ripollet una jornada sobre la municipalització de l'aigua. Avui, a més, s'han fet unes jornades tècniques que estan a punt de finalitzar. Comptem ara sí amb nosaltres amb la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyora Castillejo, expliqui'ns una miqueta quins són els temes que s'han tractat a la jornada d'avui.
Doncs, mira, la jornada d'avui primer hem tingut dues ponències de dos experts a... amb el tema d'un professor de l'UPF i de, bueno, del vicerrector de l'UPF i de l'interventor d'Oriola, que és un interventor que ha treballat molt en aquests àmbits. Hem tingut aquestes dues ponències i després ara mateix estem abordant tres meses de treball, una per temes jurídics i de recursos humans, una altra sobre temes econòmics i estudis de costos i una tercera sobre participació en la gestió municipal. L'objectiu d'avui era una miqueta, com ho sabeu, no sé si ho heu explicat, el tema del conveni entre els 5 ajuntaments. Uh-huh. Heu parlat d'aquest tema?
Uh-huh.
Sí? Doncs hem ajuntat tècnics de 5 municipis que estem treballant amb internalització de serveis perquè tots ens trobem davant els mateixos problemes per subrogació del personal que ha de treballar, per realitzar els estudis de costos dels serveis. Llavors el que fem és trobar-nos per posar en comú coneixement, dubtes i ajudar-nos uns a altres a tirar endavant aquests temes.
I a partir d'aquest conveni, com preveuen que sigui aquest treball conjunt entre municipis?
Doncs, bueno, fem aquest conveni que el que ens permet... Primer, són aquests espais de formació i trobada entre tècnics municipals i també preveiem que ens pugui servir per estudis conjunts que puguem elaborar. Si tenim serveis que des de diferents municipis hem previst la seva gestió directa, doncs puguem aprofitar sinergies i no fer cadascú pel seu compte, sinó posem-nos d'acord i estudiem els models de manera conjunta, o fins i tot en alguns espais puguem encomunar alguns serveis amb aquells municipis on geogràficament estiguem molt a prop.
Mm-hmm. Igualment, preveuen que aquest conveni es pugui ampliar en d'altres municipis que estiguin interessats també en municipalitzar?
I tant, no és que ho preveiem, sinó que des del primer dia hem començat a treballar amb aquesta línia. Hem començat amb aquests 5 doncs, per dinàmiques properes, perquè són els primers municipis amb els que ja havien treballat temes de pressupostos o d'ordenances municipals i que també bueno, la dinàmica ja ens portava a trobar-nos també en aquests àmbits, però des del conveni ja recull doncs, com han d'entrar altres municipis i comença ja a tenir contactes amb d'altres que quan han vist la iniciativa doncs s'hi volen sumar, perquè bueno, ja esteu veient que el tema aquest de poder recuperar la gestió directa dels serveis és un tema que en aquests moments doncs, està portant a terme des de molts ajuntaments. Llavors, en el moment que hem tirat la iniciativa endavant ja són molts els que ens diuen bueno, pues, sumem-nos a la col·laboració. Jo crec que és perfecta perquè que anem tots a una, al final el que implica és una major eficiència d'allò que puguem tirar endavant entre totes.
Mm-hmm. Quan a les jornades obertes d'aquest dimecres i dijous, quina és la valoració que en fan?
Jo crec que ha estat una primera exposició pública de les intencions del govern municipal. Tot just posem en marxa aquest tema de la municipalització, estem a les beceroles, o sigui, comencem a treballar en ell, portem treball previ, però els resultats es comencen a veure aviat. Hem fet una primera explicació als veïns i veïnes de quines són les intencions municipals, què és el que volem fer, per què creiem que és important que la gestió sigui directa, però jo crec que és això, només com un primer pas, una primera gota d'informació, perquè a partir d'ara és quan hem de començar a explicar això a tots els veïns i veïnes. Jo crec que des del govern estem molt contents de com han anat, perquè s'han acostat molts veïns perquè els expliquem això, i bueno, jo crec que això que és un primer pas i que és molt positiu.
I com poden participar els ciutadans en tot aquest procés que a priori sembla molt tècnic?
Doncs, aviam, potser és una cosa tècnica, però al final el que estem parlant és de l'aigua que ens arriba a casa nostra, de les canonades a través de les que ens arriba l'aigua cadascú a casa nostra i del rebut que cada un dels veïns i veïnes estem pagant per aquest servei. Nosaltres el que estem explicant ara una mica és això, és dir, mireu, el servei que nosaltres trobem és aquest i el trobem en aquest estat, tenim com estan les canonades, quanta aigua perdem, quines canonades tenim encara de fibrociment, o sigui, el servei que tenim és aquest, potser l'aigua ens arriba bé, però què és el que tenim? I també, que és el que estem pagant amb el rebut de l'aigua. Això ens afecta a totes. Tenir aquest coneixement d'aquest servei, això, en aquest moment, jo crec que és imprescindible. Per mi, el primer pas de la participació és la informació. Hem de conèixer allò que tenim. I nosaltres, en aquest moment, estem en aquest pas. Hem de donar tota la informació que tenim, de ser molt transparents i explicar-ho tot.
Com deia, s'ha parlat molt de sobrecost de l'externalització, també de què amaga el rebut de l'aigua, però no només li donen importància a l'estalvi que podria comportar aquesta municipalització, sinó també a la millora del servei.
No hem parlat mai d'estalvi. No hem parlat mai. Nosaltres el que diem és que, en aquest cas, una empresa privada que gestiona un servei, per definició, hi ha una part que redunda amb el benefici de l'empresa, entenc que això és normal, perquè si és una empresa privada, doncs una part és la seva retribució, fas una feina i tens un benefici per fer-la. No, el que diem és, d'una part, aquest benefici que ara es queda a l'empresa pot revertir en millor qualitat de la xarxa, perquè nosaltres el que estem veient és que hi tenim un nivell de pèrdues molt gran, hi ha molta aigua que es perd a Ripollet, i a més trobem canonades que encara cal arreglar. O sigui, el que sí que reverteix és en una millor qualitat. I no només estem trobant, quan analitzem el preu aquest benefici empresarial que, bueno, doncs que és conegut i és evident, sinó, a més, doncs, tota una, bueno, doncs una gestió molt opaca, de manera que no tot allò que guanya l'empresa queda molt clar, perquè, no, per exemple, totes les despeses que s'encarreguen a empreses a tercers, doncs aquestes empreses, si són del mateix grup, al final tu estàs encarregant un servei perquè pagues un cost que no pagues el preu de mercat, sinó el preu que marca una empresa que és del teu mateix grup empresarial. Però quan aquí ja tens un benefici bastant sucós. O, per exemple, l'ACA li imposa unes multes a Sorea per les pèrdues d'aigua i aquesta multa, en lloc de pagar-la del seu benefici, l'estem pagant entre tots els veïns i veïnes perquè ens ho repercuteixen al cost de la tarifa. O, per exemple, aquests anuncis que Sorea ens està posant ara a les revistes que reparteixen al municipi, doncs aquest cost dels anuncis que estan posant també ens estan revertint en la nostra factura de l'aigua. No és només un benefici empresarial que nosaltres ja entenem, que és lògic, perquè és una empresa, doncs, ha de guanyar. Hauríem de parlar de quan, però bueno. Mm-hmm. A més, de tot aquest altre benefici més opac, que nosaltres entenem que no és de rigor i que, per tant, no haver de fer tota aquesta despesa opaca, com diem, doncs per força de revertir la qualitat de l'aigua que ens arribi a les llars, amb la qualitat de la xarxa, amb un sistema més sostenible perquè tingui menys pèrdues, amb els drets dels treballadors, potser amb les retallades de l'aigua, no? En aquest moment, a quina població de Ripollet si estan fent talls d'aigua o s'està pagant aquests talls d'aigua. Doncs tot això és un tema que podrem gestionar des de els veïns i les veïnes i prendre les decisions sobre aquests temes.
Mm-hmm. Sí que s'ha parlat, com dèiem, d'alguns números, no?, que podria comportar un sobrecost del 18% que revertiria en el millor servei, que és el que explicàvem ara, no?
Bueno, quan fem números jo crec que surten més d'un 18%, surt aproximadament, sí, bueno, sí.
Més o menys.
Sí, que ara no recordo els números, però sí. Hi ha una part important que es perd, sí.
Molt bé. Volia saber també com està el tema de l'estudi tècnic que estava realitzant l'Ajuntament sobre aquest tema.
Doncs teníem previst tenir-lo finalitzat ara a finals de març, ens trobem a 5 d'abril i encara no en tenim. Per què? Doncs perquè Sorea ens ha demanat un aplaçament per donar algunes dades. No totes les dades que vam demanar a Sorea per poder realitzar aquest estudi ens han estat lliurades amb el termini que els havien demanat. Amb algun d'ells ens han dit necessitem més temps per donar-vos aquestes xifres o aquestes dades. Per exemple, que no ha anat un inventari de tota la canalització, com tenim les canyeries, com tenim tota la xarxa de distribució, en quin estat es troba. És una informació que ens ha de donar perquè al final és un... Això és municipal, eh? La xarxa és municipal. Mm-hmm. Ella s'està encarregant de la seva cura, però la xarxa és municipal. Llavors li hem demanat un estat a la xarxa i amb aquest document en concret doncs, encara no ens l'ha lliurat. No tenim aquest estudi tècnic perquè estem pendents encara d'informació que Sorea no ens ha lliurat.
Molt bé. Ja per acabar, només una pregunta. Quins serien els altres serveis que, com l'aigua, es podrien recuperar a Ripollet?
Doncs en cada un dels casos cal estudiar-lo, no? Cada un dels casos ha d'estudiar si surt més beneficiós pel municipi, que la gestió sigui feta des d'una empresa privada i ben controlada o sigui portat des del mateix municipi. En cada un dels casos ha de fer un estudi en el que es vegi. En el cas de l'aigua nosaltres ho teníem molt clar perquè nosaltres defensem que l'aigua no és una mercaderia amb la que es pugui treure un benefici econòmic, sinó que és un dret fonamental per la vida de les persones i per tant no se'n pot mercadejar d'ell. En aquest cas ho teníem molt clar que la gestió havia de ser pública de l'aigua. La resta de casos, bueno, s'ha de mirar. S'ha de mirar perquè jo crec que hi ha molts serveis municipals que en aquest moment estan en mans privades, com per exemple la neteja dels carrers, la recollida de les escombraries, les escoles bressol, la neteja dels edificis municipals, les treballadores socials. O sigui, hi ha molts serveis que tenim en aquest moment externalitzats amb empreses. Jo crec que, bueno, molts.
S'ha d'estudiar.
T'he dit alguns. Ja. En cada un d'aquests casos els haurem d'estudiar i haurem de veure què és el més convenient pel municipi.
Doncs agraïm moltíssim a la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, que ens hagi atès, que l'hem tret d'aquestes jornades tècniques que s'estan celebrant avui. Moltíssimes gràcies.
Jo us agraeixo a vosaltres que informeu de tots aquests temes, que a mi em sembla molt important que els veïns i veïnes els coneguin.
Gràcies.
A tu. Vinga, adéu. Una abraçada. Adéu.
Continuem amb més notícies. Ripollet forma part dels 6 municipis de la demarcació de Barcelona, juntament amb el Consell Comarcal d'Osona, que dissenyaran, elaboraran i difondran un instrument que permetrà al món local desplegar la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
El procés ha estat iniciat per l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació i el treball final dels 6 municipis i l'òrgan supramunicipal d'Osona culminarà amb un pla tipus adaptat a municipis petits, mitjans i grans i que servirà per aplicar la llei a la demarcació. D'altra banda, el regidor de Polítiques LGTBI de l'Ajuntament de Ripollet, Fran Sánchez, ha estat convidat a la primera trobada de municipis LGTBI que organitza l'associació Arcòpoli, al municipi de Móstoles, a Madrid, i que tindrà lloc aquest cap de setmana. Sánchez participarà en una taula de debat el diumenge 10 d'abril amb altres regidors i regidores LGTBI de tot Espanya que explicaran els seus projectes dels respectius municipis.
El 29 d'abril acaba el termini per sol·licitar les beques de menjador i material escolar que l'Ajuntament va obrir dilluns passat. El model de sol·licitud de les beques es pot aconseguir als centres educatius, serveis socials, situat al carrer de Salut número 1, a l'oficina d'atenció al ciutadà i al portal municipal ripollet.cat.
Per altra banda, el passat 7 d'abril es tancava ahir mateix el termini per presentar les sol·licituds de la preinscripció escolar. Durant aquest mes d'abril comença per a les famílies un espai de temps d'espera i seguiment per si cal fer algun de nou tràmit. Divendres vinent, 15 d'abril, es publicarà a cada centre educatiu la llista de sol·licituds rebudes amb la puntuació provisional. Les persones que vulguin fer alguna reclamació tindran temps des d'aquest 15 d'abril fins al 20 d'abril per presentar les al·legacions. El sorteig per extreure el número de desempat de les llistes es durà a terme dilluns següent, el 18 d'abril, a les 11 del matí, a Barcelona. La llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva es publicarà als centres escolars el 25 d'abril. La matrícula, però, no es farà fins al mes de maig.
Avui divendres 8 d'abril la regidoria de Joventut inicia el projecte Cuina entre Fogons, inclòs en el programa de l'Any Lorca. Aquest projecte té com a objectiu l'intercanvi de coneixements de cuina entre la gent jove i la gent gran. Els avis i àvies explicaran receptes de la cuina de sempre al jovent i alhora aquests ensenyaran quins són els seus plats preferits. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials i del Casal d'Avis.
Avui es farà una sessió de formació basada en el voluntariat, tant per al jovent com per a la gent gran. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a les 8 del vespre al Casal de Joves. La Regidoria de Joventut està buscant joves voluntaris que estiguin interessats en l'intercanvi de receptes o bé en l'enregistrament i edició dels vídeos posteriors. Els interessats poden adreçar-se al mail joventut@ripollet.cat o al telèfon 93 504 6024. Les receptes que sorgeixin durant el projecte es recolliran de dues maneres. D'una banda, els joves ensenyaran a la gent gran a fer un receptari de cuina amb suport informàtic i de l'altra es produiran aquests vídeos de les receptes i es penjaran al canal YouTube de Joventut per fer-ne la difusió pràctica.
El 91.3 Info.
A motiu del Sant Jordi de la Rambla, el 17 d'abril, les entitats ripolletenques i la Regidoria de Solidaritat i Inclusió organitzaran diferents accions de conscienciació a la ciutadania sobre la situació dels refugiats. Així es va acordar la reunió celebrada la tarda de dilluns a la sala d'actes del Centre Cultural i a la qual van assistir una quinzena de persones. Per explicar-nos més coses d'aquesta reunió, parlem amb el regidor Fran Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens pot explicar una mica en què consistiran aquestes accions de conscienciació del dia 17?
Bueno, aquestes accions encara que es tenen que definir i emplaço a tota la ciutadania que es vulgui apropar aquesta tarda al Centre Cultural a les 7 i aquí a la reunió de treball, sí que és veritat que, bueno, vam veure la necessitat de reunir-nos, no?, perquè a l'octubre, encara que vam començar unes accions molt concretes també, com va ser l'enviament de 400 caixes de roba, o bé la recollida de diners que s'han destinat a Acció Logística Solidària als Bombers de Catalunya, veia necessari que, vés, la política que està fent la Unió Europea i l'Estat espanyol, doncs, tindrien que reunir-nos per fer alguna circumstanciació a nivell municipal. I les primeres accions que han sortit, encara que siguin molt simbòliques, són molt, molt impactants, no?, com pot ser la possibilitat de posar una tenda de campanya tal com viuen els refugiats, no? A més, una tenda de campanya que ens de facilitar l'acció solidària i logística, que són les mateixes que s'estan posant allà, no? A Lesbos i a Idomeni, per exemple. Llavors, posant en fons de com estan visquem els refugiats, no? Una miqueta així, com que sigui una imatge que la veig i que hi pot haver així, no? I inclús la possibilitat d'entrar dintre i posar quatre palers, com estan ells i elles allà. I l'altra acció que es preveu fer, encara que jo dic que no és segur, però ja se n'ha parlat i estem mirant quina possibilitat tenim de poder fer-ho, és fer una llançada de globus, al ser avançat a dintre dels globus, i a una hora en concret, no?, una concentració i llançar globus tots que estiguin allí a la mateixa vegada, vaja.
Com valoraria vostè l'interès que ha mostrat els ripolletens en el tema dels refugiats?
Home, l'interès ha sigut molt bo perquè, però, històricament, Ripollet sempre ha sigut una ciutat molt, molt solidària. Ho va demostrar en el seu temps quan hem tingut l'entitat Ripollet Solidari, no?, que encapçalava totes aquestes accions, tant amb el poble saharaui, com en Nicaragua, com altres projectes que s'han fet, i creien convenient que tenien que unir les persones, encara que la regidoria hi és present en aquestes reunions, i encara que l'Ajuntament assumeix, per exemple, qualsevol tipus de costos que puguin tenir aquestes accions i demés, creien que és cosa de la ciutadania. És a dir, si la ciutadania no pren aquesta iniciativa, l'Ajuntament pot estar darrere, pot ser iniciatives, però depèn totalment de la ciutadania i de la participació d'aquesta, no? Llavors, com bé heu dit ara, dilluns es va fer una reunió amb una quinzena de persones i aquestes mateixes persones han volgut encapçalar, doncs, aquest grup de treball per fer tota aquesta conscienciació i fer diversos actes en que no només en aquest dia 17, sinó en dates encara, no?
Imagino que algunes d'aquestes persones són les que ja van participar, no?, en la recollida de roba i tot el tema solidari, sí, que ja es va fer.
Sí, sí, de fet és, ja et dic, que és un grup de treball que ja va estar molt operatiu a l'octubre, i el que s'hi venta arreu d'octubre és que el tema refugi sembla ser que a novembre, gener, febrer, com que no es parlava ja, no? A nivell general va haver com, no només a nivell municipal, sinó ha sigut a nivell general català, quan hem tingut reunions que les tenim també per tant el tema refugiats amb altres municipis, ens ho comentaven, no?, aquestes mateixes persones d'altres municipis, no? O sigui, és que hem notat que ja no se'n parla del tema refugiats, no?, que és molt fort. I clar, ha sigut darrere ara d'aquesta decisió, potser de la Unió Europea, com que està una miqueta més al tema, i sembla ser que, bueno, s'ha tornat a reactivar aquest grupet que ja es va activar a l'octubre, també amb gent nova, que també és important, i sembla ser que, bueno, que tornarem a fer accions, a part de les que ja, bon, ja et dic, paral·lelament està fent l'Ajuntament, com pot ser la bandera mitjasta que tenim de la Unió Europea a l'Ajuntament, tornar a posar pancarta allà a Casal de Joves, que per allà és important que s'hi visualitzi, la moció que va fer l'altre dia el PSC, per exemple, amb esmenes de Decidim i de Convergència. Vull dir que, paral·lelament, a tot el que està fent l'Ajuntament i l'equip de govern, és molt positiu, i ha de ser així que la ciutadania es reuneixi i faci aquest grup de treball amb aquestes accions concretes, i en definitiva aquest 17.
Ja per acabar, en què és positiva l'aprovació d'aquesta moció a la que feia referència contra l'acord entre la Unió Europea i Turquia?
Quins acords pren? Mira, aquesta moció ha presentat el PSC arrere de la reunió a la famosa CUM, aquesta del dia 18 de maig. Llavors, clar, hi eren acords previs al 18 de maig. Nosaltres després vam fer esmenes arrere de tot el que ha succeït des d'aquella reunió fins ara, és a dir, l'expulsió d'ONGs o persones a nivell individual sense ànim de lucre que estan ajudant els refugiats, la mala praxi que s'està fent amb els refugiats, no?, que tenen que anar emmanillats, o sigui, tot denunciar la situació que succeeix, no?, que per diners com està actuant la Unió Europea i Turquia. O sigui, a cap de la fi aquesta moció recolleix una denúncia a la Unió Europea prèvia a aquesta reunió i posterior, perquè nota que en aquesta reunió podia haver-hi un fil de llum i que s'arreglés, però bueno, ja es va veure que no, que fins i tot ha empitjorat, no? Llavors aquesta moció recull tot això, tot el malestar general, i denunciar tota la situació que estan visquent els refugiats, però no només els refugiats, sinó les persones que ja et dic, a títol individual, estan allà com a acció solidària i logística, que són les persones que li han donat els diners que hem recaptat perquè estan fent una feina molt bona allà, com s'estan fent fora, no? O intentant fent fora, i que és una situació absolutament denigrant la que intenten els refugiats com les persones que intenten ajudar, cosa que no fa la Unió Europea i cosa que no fa l'Estat espanyol.
Doncs nosaltres, de moment, com ha comentat el regidor de Solidaritat i Inclusió, Fran Sánchez, els emplacem avui a les 7 a totes les persones interessades al Centre Cultural en aquesta reunió per parlar del suport als refugiats. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Altres. Bona tarda.
Bona tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I continuem amb més notícies. El Centre Excursionista Ripollet organitzarà aquest diumenge 10 d'abril la 29a edició de la caminada Ripollet-Montserrat. La sortida serà a les 5 de la matinada des del parc de darrere de l'Ajuntament. Els preus són els mateixos de l'any passat, ens ho explica Ernest Prunera.
Aquest any es recuperarà el camí tallat per la caiguda d'arbres i el pas per la Serra de l'Ubac. Així doncs, deixen enrere la part d'asfalt que van recórrer l'any passat per circumstàncies externes a l'entitat. Encara hi ha temps per inscriure's avui al Centre Cultural de 7 de la tarda a les 9 del vespre, i demà dissabte 9 d'abril es pot fer la inscripció de 10 del matí a la 1 del migdia, i el mateix diumenge 10 d'abril abans de les 5 de la matinada. Els preus oscil·len entre els 10 i els 18 euros. Per a més informació es pot visitar la pàgina web del Centre Excursionista Ripollet.
Demà dissabte al vespre, el Teatre Auditori acollirà el primer acte de l'aniversari de l'Associació Cultural La Escalera. Es tracta del concert d'obertura del seu cinquè aniversari, un concert a càrrec de 8 cantautors que començarà a les 9 del vespre.
En el concert hi prendran part els cantautors Permiso de la Dama, Patricia, Dani Bernal, Miguel Ángel Bueno, Javi Jareño, Nelson Poblete, Lídia Uve i Alma de Boquerón. Tots ells han col·laborat durant aquests anys amb l'entitat. Des de l'entitat reconeixen la feina que hi ha darrere de l'organització d'aquest concert, tal com explicava Javier Panadero fa una setmana a l'Info de Ripollet Ràdio.
Pues la verdad es que se prepara con mucho trabajo. Llevamos trabajando en este concierto prácticamente desde principio de año y bueno, estamos muy ilusionados. Hemos contado pues con 8 amigos cantautores que nos han ido acompañando desde el principio de la que creamos la asociación y estamos muy contentos y esperamos que a la gente le guste y se anime a venir este sábado 9 de abril.
L'Escalera és una entitat sense ànim de lucre que va néixer a l'abril del 2011 amb l'objectiu de fomentar i promocionar la cançó d'autor, sobretot de la cançó combativa i contestatària. Actualment compten amb més de 400 socis. L'Escalera realitza un programa a Ripollet Ràdio que compta amb uns 2.300 oients i ha iniciat un programa de televisió a 2 plataformes d'internet.
El brollador del Parc dels Pinatons acollirà aquest diumenge 10 d'abril una nova sessió de la Jugateca Ambiental. A partir de 11:45 del matí, els joves participants aprendran a realitzar un hort de primavera.
Els assistents coneixeran i plantaran espècies hortícoles, tot aprenent conceptes d'horticultura ecològica per així poder començar un petit hort a casa. La Jugateca Ambiental ofereix un munt de propostes per gaudir en família i aprendre moltes coses sobre els parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. A més, hi ha un punt d'informació del parc i el seu entorn i un espai de joc lliure.
La primera edició del Photoshopping ha començat a caminar amb un gran èxit de participació. Tant l'acte d'obertura com les diferents inauguracions particulars de cada exposició han congregat un bon nombre d'assistents en aquests primers dies del certamen. Una gran representació de botiguers i dels fotògrafs participants van assistir a l'acte inaugural divendres passat, 1 d'abril al vespre, al Centre Cultural. Tots ells van brindar amb el cava del Photoshopping 2016.
En el primer cap de setmana del certamen, de l'1 al 3 d'abril, es van inaugurar un total de 6 exposicions. En total, les presentacions hi ha hagut una bona participació i la valoració està sent molt positiva per totes dues bandes. Els fotògrafs estan il·lusionats per exposar davant del públic les seves obres i els establiments estan satisfets perquè els aparadors estan causant molt bona impressió entre els veïns i la gent s'atura a mirar-los. A més, les inauguracions estan acostant molta gent als seus comerços. Aquest èxit ja s'ha materialitzat en que l'organització del Photoshopping hagi rebut fotògrafs i establiments interessats a participar en pròximes edicions. Per saber i conèixer les últimes novetats del Photoshopping, visiteu la pàgina web photoshoppingripollet.com.
La llibreria Opalit de Ripollet va ser l'escenari de la presentació del llibre Un mar de semilles, de la il·lustradora Alba, la pintora de somnis. Es tracta de la primera activitat de la celebració de Sant Jordi 2016 organitzada pel racó de les lletres locals. L'acte, que va tenir lloc el dissabte passat, va reunir un bon nombre de famílies i va comptar amb la col·laboració de Maika Aguado, mare de l'artista, que feia de narradora.
El llibre és un viatge a la maternitat, a la criança natural i al fons de les tribus del món, una història que parteix de la pèrdua de la llavor. Alba va sorprendre i enlluernar el públic present amb un joc de música, il·lustracions, projeccions i altres elements que van copsar la seva atenció. El 23 d'abril, dia de Sant Jordi, Alba participarà en un vermut musical, pintant en viu i acompanyada per la veu de la també escriptora Rita T. Gort. Serà a la 1 del migdia al pati del Centre Cultural. I a la tarda, cap a 6:45 de la tarda, oferirà un taller de titelles per al públic infantil.
El proper dimarts 12 d'abril a la Sala d'Art del Centre Cultural s'inaugurarà l'exposició Federico García Lorca, el poble com a projecte de modernitat. Es tracta d'una mostra comissariada pel ripolletenc Valentín Roma i que va fer un repàs a la biografia del poeta granadí a través de textos, fotos, vídeos i reculls periodístics. L'exposició es podrà visitar fins al 17 de maig i hi haurà dues visites guiades pel mateix Roma el 19 d'abril i el 5 de maig.
L'exposició va ser presentada dimarts passat per Valentín Roma, qui va estar acompanyat per l'alcalde José María Osuna i pel regidor de Cultura Oriol Mor. En els seus parlaments, Osuna va mostrar l'orgull que una figura prou reconeguda com Roma realitzi aquesta exposició al seu poble natal.
Per nosaltres la veritat és que és un orgull poder comptar amb ell per tota la seva vàlua, sobretot professional, per tots els seus coneixements de l'art i de la filosofia, i estem orgullosos que això ho faci, no?, de poder gaudir d'ell, de la seva de les seves, els seus coneixements aquí en el nostre municipi, en el seu municipi, que jo crec que era una cosa segurament pendent també entre Ripollet i Valentín Roma, poder trobar aquestes col·laboracions locals entre el municipi i ell.
De la seva banda, el regidor de Cultura, Oriol Mor, va lloar el paper de les entitats ripolletenques en el desenvolupament d'activitats per a l'any Lorca, un paper que va obligar l'Ajuntament a posar-se a l'alçada de les entitats.
En aquest sentit, doncs, aquesta gran resposta de mobilització ciutadana ens va fer doncs, replantejar-nos quin era el nostre paper com a institució i què proposàvem més enllà del que proposaven les entitats. És a dir, com aquest any Lorca podíem doncs, fer aquest pas de revisitar-lo molt més enllà del que proposaven les entitats. Com eren coses pensades pel poble del Ripollet, pensàvem que qui havia de venir aquí a ajudar-nos a nivell doncs, cultural doncs, també havia de ser una persona que sigués de Ripollet, i en aquest cas, doncs, com jo lo puedo decir, jo crec que aquest pas, aquest apropament cap a una figura de renom com és Valentín Roma hauria d'haver estat molt més abans per poder tirar endavant doncs, com a mínim doncs, iniciatives culturals no, que permetessin aquesta relació entre el poble, la cultura i doncs, el que és doncs, tota la població.
Durant la presentació de l'exposició, Roma també va parlar de la conversa que mantindrà amb l'artista visual i teòric de l'art Daniel García Andújar el 23 d'abril a les 7 de la tarda al Centre Parroquial, un acte marcat en les activitats de l'any Lorca.
Con Daniel García Andújar hablaremos un poco de ese momento, de todos estos proyectos truncados durante la Guerra Civil. ¿Cómo? Insisto, no desde una posición martirizada, sino al contrario, cómo ha pervivido eso bajo otras formas, ¿no? Un poco el tema podría ser la actualidad del proyecto popular de Lorca hoy.
Sobre l'exposició que es podrà veure a partir de dimarts i sobre la figura de Lorca en general, hem parlat amb en Valentín Roma en una entrevista realitzada pel nostre company Ernest Prunera.
Valentín, ¿qué significa, la primera pregunta es obligada, qué significa para ti trabajar por primera vez en tu ciudad natal, en Ripollet?
Bueno, la verdad es que me produce una sensación rara, pero al mismo tiempo muy gratificante. Yo creo que, no sé, cuando me propusieron hacer algo, pues me interesó mucho. No sé, estoy muy ilusionado con esta nueva etapa de las políticas municipales. Yo he vivido desde la distancia la cultura Ripollet y creo que se abre un episodio nuevo y me gusta y me interesa, pues bueno, desde aportar algún grano de arena. Me alegró mucho, la verdad.
El proyecto de Lorca, cuando te piden que hagas un trabajo sobre Lorca, ¿cómo lo tomas?
Bueno, yo creo que lo primero, cuando me dijeron de hacer algo que tuviera que ver con Lorca, me pareció que había que ajustar un poquito los términos. Quiero decir, Lorca tiene una figura de una dimensión tan grande internacionalmente hablando, digamos, que suscita esas empatías, digamos, colectivas, que tiene es ya un mito popular esto. Yo creo que todos lo podemos percibir. Entonces me pareció que quizás se podía ajustar un poco más, ser un poquito más concreto. Me pareció que había algo en la recepción, en la manera de pensar la cultura popular en Lorca, que podía ser significativo de soslayar. Y eso fue precisamente lo que alrededor de la pequeña exposición que hemos hecho, la mesa redonda que vamos a hacer, lo que pretende es de alguna manera poner un zoom a esa idea de la cultura del pueblo en una obra como la de Lorca, que es una obra vasta que habla de muchos otros temas también, pero donde este en concreto, manifestación de lo popular o lo popular como una especie de fundamento para pensar la fraternidad humana, la política, pero también, digamos, la emoción, el cuerpo social, pero también el cuerpo individual, pues tiene un papel muy importante.
¿Qué le debe Lorca a la cultura popular actual española? ¿O podríamos hablar de un Lorca enmarcado en una época pasada de España?
Hombre, yo creo que Lorca está muy enmarcado en una época pasada. Sí que diría que hay algo, digamos, hay algo en su inquietud, en su inclinación hacia lo comunitario, hacia las comunidades, hacia lo común, que podría tener un elemento de pervivencia. Lorca es un arqueólogo de la cultura popular en Andalucía, si me apuras, en la Vega Granadina, en los años 20-30. Pero al mismo tiempo esa dimensión ultralocal genera una situación de índole más general. Creo que esa emoción digamos, que proporciona la comunidad, ¿no? Que proporciona compartir comúnmente, eso a Lorca le gustaría. Y luego, claro, las plazas públicas, ¿no? Lorca, las obras de teatro de Lorca, muchas de ellas se enseñaron en plazas públicas, ¿no? Hoy las plazas públicas se han convertido en parlamentos ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, perviven esas formas comunitarias, yo diría, contemporáneas.
En la exposición va a haber audio, va a haber varios vídeos, va a haber textos, va a ser un poco, bueno, va a ser muy multidisciplinar. ¿Pero cómo va a estar estructurada? ¿Es una exposición biográfica por etapas? ¿Cómo está estructurada?
Sí, la exposición es un ensayo muy, digamos, pequeño, pero que toma como hilo conductor la biografía de Lorca. Se han escrito una serie de textos breves que de alguna manera lanzan flashes hacia diferentes momentos de la biografía de Lorca. Creíamos que era importante reconstruir esa peripecia vital, sobre todo para entender que Lorca no es solo el Lorca asesinado por el franquismo, ¿no? Sino que es un intelectual nacido en el siglo XIX y que recorre los primeros 30 años de un país donde el proyecto republicano, cultural y políticamente hablando, tiene unos perímetros que se identifican mucho con la obra de Lorca. Entonces queríamos, por un lado, revisitar eso, es decir, exponerles a la gente, expresarles cómo fue la biografía de Lorca, a partir de 10 o 12 momentos que son muy significativos para entenderlos. Luego, por otro lado, hay una serie de de documentos audiovisuales que remiten a la influencia de Lorca en la música, en el cine, en la literatura. Creo que Lorca ha tenido una presencia, no una influencia, incluso una presencia literal en 4 o 5 momentos fundamentales de corte y de evolución del arte y la música contemporánea. Y en ese sentido, pues enseñamos, yo que sé, desde esto, La leyenda del tiempo, Camarón de la Isla, es un disco fundamental para entender la música popular, ¿no? Pero está basado en Lorca, Enrique Morente, un gran lorquiano, Luigi Nono, el compositor italiano, Leonard Cohen, José Valdelomar. No hemos hecho una genealogía exhaustiva de la presencia de Lorca en el arte, la música contemporánea, sino que hemos dado una serie de pinceladas para poder ilustrar, digamos, que la voz de Lorca no solo es un proyecto de arqueología, digamos, sino que también funciona. Si un momento funcionó como fundamento, ahora también puede haber estado, seguir funcionando como tal.
Ya para acabar, ¿crees que España como país, como entidad política, ha hecho suficiente para restituir la figura de Lorca?
Bueno, no. La prueba son los problemas que tiene la Fundación La Casa Lorca, ¿no? Y la hermana de Lorca. No, este es un país como... Bueno, cuando la ley de la memoria histórica, se hicieron brindis al sol, se dieron golpes en el pecho, pero como siempre, digamos, no se apoyó sólidamente las iniciativas patrimoniales que correspondían. Yo creo que con Lorca hay dos situaciones diferentes. Digamos, los artistas, el público, la audiencia... creo que permanentemente están homenajeando a Lorca. En ese sentido, ni siquiera lo errático de la política española es capaz de, digamos, de afectar a la obra lorquiana. Lo que sí que es verdad es que, hay que decir, y esto la familia Lorca está pidiendo desde hace tiempo un mínimo patrimonio para poder conservar y mostrar el legado. Ya digo, creo que aquí, como siempre, la política va por detrás de la ciudadanía.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Al 91.3 Info.
I arriba a la secció esportiva de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda, Remi.
I comentem que, aprofitant els dies de Setmana Santa, s'han dut a terme diverses reformes al gimnàs del poliesportiu municipal.
S'ha pintat la instal·lació, s'ha instal·lat nova maquinària i s'ha reubicat la ja existent. D'aquesta manera s'ha millorat el confort de l'usuari i el gimnàs ara compta amb més maquinària i de més qualitat. La inversió del Patronat Municipal d'Esports ha estat d'uns 60.000 euros.
I passem a patinatge, perquè el Club Patinatge Artístic Ripollet guanya 5 medalles al Campionat Català de Figures Obligatòries.
En el campionat celebrat a Mollet el passat cap de setmana, tots els patinadors de Ripollet van aconseguir la classificació pel Campionat d'Espanya, que es celebrarà del 22 al 24 d'abril a Cerdanyola. D'altra banda, els campions i campiones de Catalunya van ser la Clàudia Aguado, la Berta Llorca i l'Alejandro García. A més, la Laia Fernández va ser subcampiona i la Eva Dubosc es va fer amb el bronze. En 3 setmanes, tots ells intentaran millorar els seus resultats en enfrontar-se a patinadors de tot l'estat espanyol.
Doncs se'ns acaba el temps i no tenim temps per repassar els partits previstos per aquest cap de setmana. El que sí que els recordem és que dilluns ningú es pot perdre el programa InfoSport, perquè a partir de les 7 de la tarda portaran tot el repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana de Ripollet. Marc, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bon cap de setmana.
Els esperem a l'InfoSport.
Perfecte. Doncs com dèiem, arribem al final d'aquest Info d'avui, 8 d'abril de 2016, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Pronera, Jordi Sugranyes, Marc Mata i que us parla Remei Herrera. Gràcies per la seva atenció. Fins al proper divendres.